Radio Estel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt rebé, molt contenta de ser aquí.
Que bé.
Per fi tardor, Joan, ara. Per fi tardor, estic contenta.
Mira, núvols, pluja
sí.
Una miqueta...
He fet servir el xal del bolso.
Sí?
Sí, sí, per fi, ha llegado, ha
ja
llegado.
Ja tocava.
Sí que estic molt contenta, estic molt contenta.
Que bé.
Sí, sí, sí.
Escolta...
Digue'm.
La passada secció vam començar a repassar una mica la vida i obra de Victòria als Àngels.
Sí.
Una de les grans... No m'atreveixo a dir pionera de casa nostra en el món operístic.
Completament.
Sí,
completament. És que per mi és un referent, universal.
És així.
De les millors de la seva generació, sens dubte. Allí, com és un criteri personal que venga a dir-me a algú que no.
Sí que... No, i ja està. I és així,
i ja
és
està,
així.
I ja està.
I punt.
Sí.
Fem un petit resum.
I tant, fem un petit resum. Bueno, la primera cosa que haig de dir és que ahir va ser el centenari del seu naixement.
Just ahir,
Just ahir.
O casualitats de la vida.
Així
per qui pensi això de casualitats de la vida, no, això estava buscat.
Absolutament, vamos, un any preparant-ho.
Veus?
Vinga, va, fem un petit resum, començant amb això, que ella va néixer un dia 1 de novembre, i això està molt bé. I, com us vam comentar la setmana passada, Victòria va néixer, créixer i formar-se aquí mateix, a Barcelona.
Perquè, família humil,
Però del tot, o sigui, a tope, lo más humilde que te puedas tirar a la cara. Per què? Doncs recordem, el seu pare era el bidell de la Universitat de Barcelona i la mare hi feia la neteja. Així que tota la seva infantesa va transcorrer doncs, entre els passadissos i les aules buides i la seva diversió era cercar l'eco d'aquella arquitectura per poder cantar, ella cantar acompanyada de la guitarra. Així que ja ho dèiem, no? Uns inicis superhumils, supersenzills, amb els que ens podem identificar perfectament. No? Què va passar? El seu verdader amor a la música es produeix quan està amb els seus germans per allà pol·lulant pels passadissos de la universitat i descobreixen un piano abandonat. I en aquell moment ells decideixen salvar-lo de les goteres i des d'aquell moment aquell piano és l'aliat indiscutible de la Victòria. Fins a tal punt que ella va robar oli d'oliva, que era oro líquido,
sí,
i més en aquells temps,
home,
tremendo, ella va robar de l'espensa aquell oli per tal de restaurar-ne el so d'aquell piano i va començar-lo a tocar de forma completament autodidacta.
Això ens deies la secció passada que ho va explicar de gran,
Home, sí. Diu, no, jo de petita no vaig gosar, jo no li vaig dir a la mare, i ara que la mare ja no hi és ja ho puc dir. Jo vaig robar l'oli, vaig ser jo que va robar l'oli. Així que aquesta és la història del seu amor per la música, però escoltem-la una miqueta.
Dèiem que al món de l'òpera hi ha veus molt particulars.
Correcte.
Una d'elles és Victòria dels Àngels.
Indiscutiblement. A més, és que la pots reconèixer 100%.
Sí.
O sigui, és sentir dues notes i dir, és Victòria.
Home.
És Victòria. És que ahir em va passar la ràdio. Vaig posar la ràdio, que
mira,
evidentment li estàvem fent l'homenatge, i dic, anda, Victòria, mira-la. I efectivament, és una fantasia, és fantàstica. I a més és fantàstica no només per aquesta veu que és tremenda, sinó perquè ja et deia, per mi és un referent. I en part la seva biografia i el tarannà que ella tenia hi té molt a veure. Perquè s'allunya moltíssim de les divas coetànies, com ja havíem comentat, de la Victòria dels Àngels o fins i tot d'Alicia de la Rocha, que sí que era molt discreta, però va tenir aquella biografia tan pomposa, tan gran. Però ella no, perquè és el que dèiem, no només venia d'una família superhumil, sinó que a més és que estava creixent en el context de la Guerra Civil Espanyola.
Clar, tu iràs.
Clar, i un cop sortit de la guerra estem parlant de la postguerra. O sigui, tota la infantesa, tota l'adolescència s'enmarca en un lloc superfosc, molt i molt difícil.
Tot allò que ens expliquen les nostres àvies, xavals de la meva edat.
Correcte.
Doncs és tot allò. Sisplau, escoltem les àvies.
És fort, sí.
Perquè se'ns estan acabant les àvies.
Correcte.
Que són totes les que van viure aquella època.
I en saben molt,
I en saben moltíssim.
Són sabidoria viva, Són història viva de la nostra herència, o sigui, se les ha d'escoltar.
Sí, tant.
Qüestió, que tot i així, tot i que t'estic dient que penúries, estretors, guerra, ella va ser una nena feliç. Te'n recordes? Comentàvem que ella diu no sé quan vaig començar a cantar, perquè a casa meva es cantava sempre. O sigui, tot i aquell pes, aquella por, aquella guerra, a casa seva es cantava. I així que per què estem davant d'una de les més importants cantants de la història? Doncs perquè va créixer en tot aquest món. Va estar en les sales més grans, portada de revista, era lo más, però sempre, sempre, sempre orgullosa i remarcant els seus orígens. Uh-huh. I mira, què vols que t'hi digui? A mi això, doncs mira, me toca el corazoncito. Ara. Perquè a més, quan la Victòria em parlava, no ho feia de passada, és el que deies de les àvies. No, ella ja, des del primer dia que es fa famosa, sempre parla obertament, tendrament d'aquells temps i, a més, no el romantitza en absolut, uh-huh. sinó que parla de la seva família i de tot aquell entorn amb orgull i amb un gran sentiment de gratitud cap a la seva família, que no obstant tot, li va donar tot i va convertir-la en la diva sent l'autèntica antidiva. Joan.
Victòria dels Àngels.
Ella sí que és una delícia en el corazón escucharla, de verdad, eh?
Sí.
Quina meravella. Bé, doncs continuem una mica amb la vida personal d'aquesta dona, perquè després de tot això, bueno, podia ser una persona tosca de caràcter o potser més agra, doncs tot al contrari. Ella va ser sempre una apassionada, una entusiasta. Per què? Perquè deia que la vida descafeinada no anava amb ella.
Clar.
Així que, clar, què va passar? En el moment de decidir carrera, que pels pares no era negociable, home, s'havien criat a la universitat, tu diràs, no? Ella ho tenia clar, no, claríssim. Deia, jo només vull cantar, aprendre a cantar, perquè jo necessito fer música. Amb aquell entusiasme, amb aquesta contundència, doncs no hi va haver opció. Així que la van apuntar al conservatori. En aquell moment explica Victòria que va ser la bomba, que per ella allò d'aprendre música la feia aixecar amb un somriure cada matí. I a més se li ha d'ajuntar que era una tia super pancaire. Uh-huh. Amb la qual, amb tan sols 16 anyets, com comentava la setmana passada, es va presentar al concurs Els Tres Cosacos. I amb zero experiència i sent un adolescent de mena, va tenir l'oportunitat de debutar el rol de Mimí de la Bohème al teatre Victòria, que no és moco de pavo, no, con 16 añitos.
Quina brutalitat.
Així que res, dit i fet, guanya el concurs, debuta, triomfa i a partir d'aquell moment ja podem dir que la seva passió es converteix en la seva professió.
Ara no pensava, cal tenir una força, entenc, jo que no entenc d'aquest món, una força de contracció de múscul per fer el que estem escoltant.
És espectacular. Sembla que no li costi cap mena d'esforç.
Un gimnàs amb potes.
És espectacular. Mira que fàcil li sale a la cabrona, serà possible.
Patapam.
Sí. Dius, la mare que la... En fi. Bueno, va, continuem, perquè jo crec que per entendre també la seva carrera, també hem d'entendre qui era i per què la considero un referent i no paro de dir-ho. Perquè aquell triomf, aquell debut amb 16 anyets, és que és molt bèstia.
És molt bèstia.
Doncs dius, bueno, aquí se le sube l'ego, se convierte en una diva. No. Al contrari. Ella es va transformar en una estudiant encara més aplicada del que era. És que és molt fort, és molt guai. Perquè ella va decidir que havia de treballar molt i amb molta més profunditat perquè es va adonar que allò no era una catapulta, sinó realment l'oportunitat de convertir allò que l'apassionava en un art.
És que és la muntada. És que pensar així...
No, això no és un triomf.
Es pensa algú que és fàcil.
Clar.
Però pensar així és molt difícil.
És molt bèstia. Aquí estic al 16, aquí m'acomodo. No, tot el contrari. Si aquí estic al 16, he de pencar el triple, perquè això se m'escapa de les mans, si no. Així que, com dèiem, va ser una estudiant modèlica, et diria que quasi obsessiva, i gràcies a això, l'any 1949, aconsegueix debutar al Palau de la Música Catalana. I aquell debut no només va ser important a nivell reputació o reconeixement, sinó que van marcar el seu estil i també la forma com ella veia la música. Per què? Doncs perquè va decidir triar un repertori amb compositors contemporanis catalans. No, no, grans àries verdianes, potser... No, no, no. Va triar música íntima, personal i corprenedora, molt lluny de la pompositat que cabia esperar. I per què? Perquè allò, aquella música tan nostrada, la representava i la lligava amb els seus orígens, aquests tants humils que dèiem dels que ella se sentia tan orgullosa. I per què? Doncs que gaudia de les petites coses. I les gaudia d'una forma completament entregada i honesta. Era, no sé com dir-te, era com una actriu, una intèrpret que sabia trobar la bellesa i la forma de transmetre tot allò al públic d'una forma brutal, entregada, apassionada. Així que jo, si hagués de definir a Victòria, doncs diria que és la viva imatge del compromís i l'entrega emocional cap a l'art. Perquè he dit per ella mateixa en una entrevista, mira, si el cant no és la teva vida, si no és la teva il·lusió, si només ho conceps com una professió o un ofici, penso que més val que ho deixis estar. No paga la pena.
Cinc minuts que passen de la una del migdia. Estem escoltant Victòria dels Àngels. Avui ens explica vida i obra. Maria Broncova, com sempre.
Posa'm una mica de música, posem-la aquí de fons, que se les... Home, home, ai,
ara.
Home, em posem-nos en solfa.
Sí, home, i tant.
Escolta'm, Bueno, com veus, aquesta senyora era l'homàs. O sigui, presentar-te al Palau de la Música amb un programa de compositors nostrats, esta senyora és l'homàs. I la quiero tres, i ja està.
La quiero tres.
I ja està. Sí, és així. Sí, sí, perquè a més...
Està molt bé.
Va marcar un abans i un després, no? El fet de presentar-se dalt d'un escenari com aquest, amb una música tan íntima, tan petita... O sigui, va marcar un estil diferent. Va parlar d'una altra manera de ser una cantant lírica. I no per això va abandonar en cap cas, ni per un segon, la pompositat de l'òpera, perquè, fixa't, hi ha una frase d'ella que diré literalment que és preciosa, que diu: a nivell de creació de personatge, el vestit, el maquillatge, l'impersonació, per tot això l'òpera és fonamental. Però per arribar al perfeccionament musical i, sobretot, la poesia, el recital és imprescindible.
Fixa't.
Arribar a la poesia. Uh-huh. A tot, o sigui, jo se me rompe el corazón. Arribar a la poesia. O sigui, jo sóc directora d'escena.
I atenció al que diu, eh? No diu de l'òpera, no. Diu del recital.
Del recital,
de
l'òpera.
Senzillesa.
O sigui, l'òpera està superbé per fer personatges i fer ficció. Uh-huh. Ara bé, si el que vols transmetre és poesia, has de fer recital.
Ara.
I qui no vol arribar a la poesia? Tots volem arribar... Nosaltres que transmetem coses, que volem arribar a les emocions... Yo quiero llegar a la poesía. No sé cómo se hace, pero quiero llegar, maldita sea.
Algún día hi arribarem.
I, bueno, efectivament, aquest debut al Palau amb aquesta poesia la catapulten definitivament a nivell de carrera i la col·loquen en el panorama musical a nivell estatal. També aquell mateix any aconsegueix un rol a les noces de Fígaro i es consolida ja definitivament com una artista polifacètica i, com dèiem al principi de tot, la posseïdora d'una veu molt peculiar, reconeixible i, sobretot, camaleònica, perquè podia adaptar-se a tots els rols i també a tots els formats de la lírica. Així que, amb 22 anyets, arriba el somni de qualsevol soprano catalana, el debut al Gran Teatre del Liceu.
Pot cantar més dolç?
No se puede. No sé, és que és... Oh, per Dios. I dius tu, mira, doncs en aquest punt ja Victòria es pot haver quedat la mar de tranquil·la i satisfeta, perquè a nivell Catalunya, o sigui, ja estava, vale? Ja era tot el que una cantant somia en ser. Uh-huh. Però va passar igual que amb el premi dels tres cosacos. Allò no va ser per res una poltronamenta, sinó una nova empenta per continuar lluitant, aprenent i brillant. Així que es presenta Victòria al prestigiós concurs de cant de Ginebra. I, evidentment, una vegada més, el guanya. Cosa,
sí, és que és una fera.
És una fera. I això sí, ja és la catapulta definitiva a la seva carrera internacional. I fixa't, Joan, que van allà amb els seus propis mitjans.
Ai.
O sigui, no és allò que l'enviessin perquè ja era una supersoprano catalana. No. Li van donar una subvenció d'aquella ridícula d'Arts Música. Dic ridícula no per desmeritar l'ajuda, sinó perquè els que hem demanat subvencions culturals sabem que és difícil, difícil, i el que dona pel que dona. Vale? Però allà li va ser igual. O sigui, si no d'allà me lo pongo yo, no m'importa, pa allà que voy. Mm. Així que ja només el mèrit d'anar ja era tot un gran què. I ara, guanyar-lo ja va ser, vamos, la monda l'ironda. Així que ja ho veus, és que era una curranta de diva nada. O sigui, era una lluitadora i una artista que és que es nota que estimava l'ofici amb tot el seu cor, que sentia l'art com una autèntica devoció. I jo crec que això, tot això que estem dient, va ser la clau autèntica del seu èxit. Per això estem escoltant i diem, es pot cantar més dolç? No, i això és pura passió, és ara, pur sentiment, és ja
poesia,
no és tècnica.
És poesia, que és el que deia.
Exacte. Bueno, com deien, guanya aquell premi i es converteix en lo más top de lo top. Però, com deien, ella continuava completament compromesa amb la labor de transmetre, de connectar amb el públic, d'arribar. Jo crec que hi ha una frase quan li pregunten per... quan ella ja està cantant als Estats Units, li pregunten com afronta el rol de Madame Butterfly. Tant requelles aquella geisha que espera, eh?
Sí,
tenim un programa aquí dedicat, un capítol sencer, si
escolteu-lo,
voleu saber
des del podcast, a través de l'aplicació de Radio Estel o a través de www.radioestel.cat teniu el podcast de quan vam parlar de Madame Butterfly.
Correcte, Madame Butterfly o la geisha que espera, per a tot. Així que... doncs és una obra maestra de Puccini, ja ho sabeu, i ella la descriu literalment així, posa música de llegir coses.
Ah, m'encanta això, música de llegir coses, amb Maria Broncova.
Ara, diu, Madame Butterfly és un personatge que representa l'amor sense límits, la confiança total en l'ésser estimat, el despreci més complet a tot el que no sigui la veritat i el sentiment, i el sacrifici màxim, que és la mort. Madame Butterfly és el gran holocaust del propi ésser en benefici de l'altre.
Un bel dia vedremo.
Uau. Me muero.
Sí.
L'holocaust propi... No puedo. Con... Es que ella és poesia... Mira, piel de gallina. Piel de gallina. No se puede. No, és que brutal. Brutal. Puja amb la música, que estic sense alè.
Tira. Jo crec que ho acabem d'escoltar, tota aquesta energia passional amb la que cantava Victòria dels Àngels. Quan ha sonat, jo que no en sé de música, deixa'm explicar així, Maria, pels rudimentaris com jo de l'òpera. Quan ha sonat aquest tambor i ella l'acompanya amb força, crec que es nota molt que li surt de l'entranya,
Si és que ella mateixa deia que la veu s'ha de posar al sacrifici de l'emoció de la música.
Ara.
No és un tema de lluir tècnica, és un tema de transmetre. O sigui, parla com una autèntica actriu. És on la tècnica la tinc per oblidar-la i posar-me al servei del compositor, al servei del llibretista, i al final l'únic que importa és que el públic entengui de què estem parlant. És lo más. I com és lo más? Com ella és lo más, doncs, evidentment, li van començar a ploure els contractes, però a un nivell que és que seria impossible explicar-te tot el que ella va treballar durant els anys 50, ni en un programa ni en 5, val? Perquè va ser una barbaritat. Va estar a l'Escala de Milà, al Metropolitan de Nova York, al Teatro Colón de Buenos Aires... a tot arreu. O sigui, durant aquells anys 50 va interpretar Alerta més de 35 papers en els teatres més importants de tot el món. És molt bèstia. Fins i tot l'any 1967, Wieland Wagner, que sí, és el net del celebèrrim compositor, la convida al Festival de Bayreuth, sent ella, fins a data d'avui, 2023, l'única cantant espanyola en participar-hi. L'única!
Poca broma,
És que és bèstia,
Que pel mig hi ha hagut Montserrat Caballé,
Totes... No, o sigui, des dels 66 fins ara, molt bèstia. Així que, mira, ella sí, és veritat, es converteix en una superestrella dels grans escenaris, però els recitals i concerts continuen absolutament presents a la seva carrera i no deixa de fer-los fins que es retira, perquè no eren una forma ni de guanyar calés ni molt menys de posar-se a prova, eren una passió per ella. Així que amb aquests recitals fa una grandíssima labor de difusió de la música catalana, també de la música espanyola tradicional, i sobretot catapulta a compositors absolutament nostrats i contemporanis com són Pau Casals, Joaquín Rodrigo, Montpou, Toldrà i Montsalvatge, que em sembla fonamental i molt, molt guai. Mira, és una passada. Ella fa una entrevista amb, atenció, 60 anys, I li pregunten... Aviam, quin és el teu compositor preferit?
Ai.
I ella respon, és que és una fantasia, respon, mira, és que em fa tanta il·lusió cantar 60 anys,
Sí.
Em fa tanta il·lusió cantar, aquestes alçades de la vida, fins i tot més que els anys 50, que l'estava jo petant, és que és una meravella, que no puc contestar aquesta pregunta. L'exclusivitat de triar un compositor o un personatge o un estil em sembla terrible. És impossible. La tria, és poder seguir cantant i connectant. 60 anys, Joan. Així parla aquesta dona amb 60 anys.
Clar.
És una meravella.
Amb il·lusió.
No, i és que a més, és que m'identifica moltíssim, perquè a mi passa igual. Oye, ¿cuál es tu color preferido? No sé. Depende del dia.
No ho sé, clar.
I com ella era una entusiasta nata, doncs deia, a mi és que m'agraden tots els perfums i tots els colors i tots els compositors i, bueno, és una meravella. Pon-me la música perquè és una meravella.
Acaben d'explotar tres copes a l'estudi de Ràdio Estel ara mateix.
És que sempre...
Fes-ho tu, això,
Jo passo, ¿vale? Jo no quiero.
Quina bogeria.
És que t'ho juro que em fa una sensació de que li surti sol.
Sí.
Amb tota la tècnica que has de tenir aquí darrere.
Bèstia.
És una brutalitat, aquesta dona. És molt bèstia. I fixa't que aquesta dona està dalt dels escenaris fins als 74 anys, Joan.
Déu-n'hi-do.
Cantant aquest nivell. És que jo crec que ella dona la clau quan diu, si no és la teva passió, si no t'apassiona, o sigui, no pot ser un ofici.
Deixa-ho estar.
Ha de ser una cosa que et neix del cor.
Ha de ser vocació.
Exacte. Així que, a part de tot plegat, a part de ser aquesta superestrella i una cantant superrellevant, va ser, a més, una grandíssima pedagoga. Va ser investida doctora honoris causa, con toda la razón, a més, molt maco, per la mateixa universitat que l'havia vist créixer, que em sembla molt maco, molt poètic. I, a més, va ser una cantant de referència absolutament mundial. Tots els crítics han coincidit amb que la veu de Victòria és una de les més exquisides i delicades que ha donat el segle XX i, si em preguntes a mi, tenen tota la raó. Tota la raó. I tot i així, tot el que estem dient, tot el que hem explicat, com dèiem, és i ha estat durant tota la seva vida l'antidiva, sempre remarcant els seus orígens, orgullosa d'aquest origen tan absolutament humil i tan identificable. I a més va fer una cosa que a mi em sembla molt guai i ara no, és pràcticament impossible amb xarxes socials, però penseu que aleshores les grans divas eren les instagramers del moment.
Sí.
S'airejava tot, se sabia tot. Bueno, la Maria Callas, no?, que sabíem pràcticament què feia a les 6 de la tarda, què s'ha passat amb el whisky. Doncs ella és al contrari. No és que ho aireja poc, és que ho va airejar poquíssim. De la seva vida personal en sabem molt i molt poquet, tot i que aquesta va estar absolutament plena de dificultats. Va veure morir els seus dos fills, va haver-ne de criar un amb síndrome de Down, i tot i així, Joan, en cada aparició, cada entrevista, cada recital, ella era una explosió d'honestedat, de positivisme, d'exquisidesa tècnica i una mostra de passió i amor indiscutible per la seva professió. I, a mi em sembla brutal. En sèrio, aquesta dona és un referent.
clar, si escoltar el cant dels ocells de Pau Casals sense lletra i amb el cello ja impressiona,
imagina't.
Ja és gallina de piel, que deia aquell,
sí.
Escoltar
és molt fort.
Victòria dels Àngels, sí. Amb aquesta lletra...
No es pot. No, és que no se puede soportar.
Tothom d'empeus escoltant la ràdio ara mateix.
És que és com hauria de ser, perdona que et digui. És que és la monda, és la mas. No, i és el que dèiem, em sembla absolutament brutal que ja... realment sigui la catapulta de tots aquests compositors més nostrats que han donat la volta a tot el món gràcies literalment a ella. I, buah, és que em sembla... Bueno, m'agrada molt aquesta senyora. I ja per anar acabant, jo volia llegir-vos un consell que ella mateixa donava a les entrevistes a tots els aspirants a cantant, perquè a més jo sóc profe també. Jo també en soy profe.
Clar,
i quan sento aquestes paraules penso, eres lo más, senyora. Diu... A pujar-me una mica la música, que vaig a llegir
música,
per...
Clar, música de llegir
música de
amb
llegir.
Maria Broncova.
Si realment vols triomfar, necessites una formació espiritual i, a més, una gran cultura. El cant és una expressió de l'ànima i, naturalment, és un missatge que tu has de portar cap als altres. I ha de ser del més alt nivell, de gran alçada. I només amb un gran desenvolupament espiritual pot arribar a ser quelcom valuós. Per tant, el cantant ha de ser un missatger de l'esperit. I només amb un gran desenvolupament de la cultura es pot aconseguir. Perquè ja se sobreentén que un cantant ha d'estudiar música i tenir tècnica vocal, però és molt més important l'esperit. El cantant ha de llegir. Llegir molta poesia. Llegir-la en veu alta. El cantant ha de llegir sempre.
Maria Broncova, gràcies un cop més per apropar-nos al món de l'òpera i encara al món de l'òpera nostrat amb Victòria dels Àngels.
I tant.
Que mai s'esborrin personatges com ella.
Total, i recordeu, hem de llegir. Llegir sempre.
Sempre.
Per intentar arribar a la poesia. Mira.
Ai. Gràcies, Maria. Fins la propera. Que vagi
a vosaltres. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.